Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui, dimarts 16 d'abril del 2024, programa en el qual repassarem la darrera jornada esportiva del cap de setmana pel que fa al futbol, escoltant alguns dels protagonistes, i també ens centrarem en un esdeveniment que es va presentar ahir al matí, com és la Koniungo, aquesta cursa de trail running que tindrà lloc el 25 de maig, i també una altra cursa, en aquest cas la cursa d'orientació Lluís Barrera, tot un clàssic al calendari i que tindrà lloc també el mateix cap de setmana, en concret un dia després, el dia 26. Escoltarem els protagonistes i també doncs, desgranarem com es presenten aquestes edicions. La Koniungo arriba a la seva segona edició, la cursa Lluís Barrera, com dèiem, ja a la dotzena, tot un clàssic i enguany amb canvis, sobretot pel que fa als diferents serveis que després s'ofereixen al corredor i també facilitats a l'hora de passar el cap de setmana a Vilafranca.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest programa d'avui. Com us dèiem, avui comencem parlant de la Koniungo i de la cursa d'orientació Lluís Barrera. També en aquell cap de setmana del 24 al 26 de maig està previst que se celebri la Gravel Penedès, pel que fa al ciclisme. Per tant, és un cap de setmana atapeït a nivell d'activitat esportiva. Això sí, la Gravel Penedès, que encara no s'ha presentat, es farà en els propers dies, en les properes setmanes, també un esdeveniment que haurà de conviure en les mateixes 24 hores. Tindrà lloc tot això entre dissabte i diumenge. Pel que fa a la Koniungo, com hem dit, cursa de 10 quilòmetres per equips i que es desenvolupa per camins i entre vinyes. S'explicava a la presentació una mica també l'origen d'aquest nom, que prové del llatí, i al final el que es vol aconseguir amb aquesta cursa doncs és donar valor al paper del treball en equip, perquè és que aquesta cursa s'ha de córrer per equip, l'han de córrer els integrants tots junts al llarg dels 10 quilòmetres que dura. Escoltem a la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Gemma Romeu, parlant d'aquesta Koniungo.
La Koniungo, com sabeu, traduït, vol dir ajuntar-se, unir-se, fer coses plegats. Per tant, doncs, la cursa és una cursa per equips, és una cursa que aquest any és la segona edició. És una cursa a la que volem tot aquest esperit de companyia, tot aquest esperit d'esforç en equip, tot aquest esperit de transmetre tots els valors també que tenim aquí a Vilafranca, també dintre del món casteller, no? Tota aquesta força que treballem plegats per fer possible i per arribar doncs, a meta tot a l'equip, no? En aquest cas hi poden participar tant equips femenins, masculins com mixtes, i en aquest cas doncs, hi ha premis per totes les categories, doncs, tenint en compte això que dèiem femení, masculí i mixta. Per altra banda, doncs, un cop finalitzat aquesta cursa, tenen també doncs, tenim aquesta festa final, aquesta festa doncs, que juntament amb també la Gravel Penedès, que en breu doncs, també us anunciarem, farà doncs, d'un gran dissabte. És un cap de setmana que el podríem consolidar com un cap de setmana de festivitat a l'aire lliure, una festa outdoor, no? A l'aire lliure, amb tot d'activitats per poder gaudir del nostre territori, de les nostres vinyes, del nostre paisatge i també doncs, de totes les activitats que oferirem en aquell cap de setmana. Jo l'any passat la vaig poder córrer, és una cursa amb molta animació, és una cursa en què tu passes molt bé, és una cursa en la que fa molt equip, I la festa final també d'aquesta cursa és realment espectacular i fas aquest sopar a la fresca i que també doncs, és idoni també pel temps, no?
Es va parlar també a la presentació una mica dels objectius d'aquesta cursa. Són una mica doncs, els que us detallem a continuació. Per una banda, fomentar l'esport com una activitat social i de lleure. També promoure Vilafranca com a destinació esportiva, que és una mica també el que des de la regidoria d'Esports i Turisme s'està parlant en els últims temps, amb els diferents esdeveniments. Hem tingut la Copa de la Princesa fa setmanes, fa un mes. Ara aquesta setmana comença la Copa de la Reina d'Hoquei Patins i qualsevol esdeveniment esportiu, doncs, i aquesta estratègia des del consistori d'aprofitar-ho al màxim en la vessant turística i també doncs, treure aquest rèdit econòmic, impacte econòmic a la vila. També intentar potenciar aquest paisatge vitivinícola del Penedès, del territori que ens envolta, i després promoure el voluntariat, que és una part fonamental no només en aquesta cursa, sinó també en la majoria, i per no dir en la totalitat de les curses que es fan al llarg de l'any, com pot ser una 10K o una mitja de l'Espirall, com a exemples més clars. Pel que fa a aquesta Coniungo, inscripcions que ja estan obertes i que es poden fer també a través del web coniungo.cat amb un preu de 28 euros per equip. Aquests equips, que, com hem comentat, han d'estar formats per entre 3 i 8 persones i poden ser masculins, femenins o mixtes, que també doncs, és una particularitat molt interessant. La Coniungo serà dissabte 25 de maig i un dia després, el dia 26, es farà la cursa d'orientació Lluís Barrera. 12a edició, impulsada pels Xicots i per l'Esportiu Penedès i que és la cursa d'orientació més antiga del Penedès. Parlava un dels membres de l'organització d'aquesta cursa d'orientació, el Carles Adell, sobre aquest aspecte, que enguany doncs, la cursa de Lluís Barrera coincideix gairebé en el temps amb un altre esdeveniment molt similar.
Una coincidència de dates, no en el mateix dia, però sí en el mateix cap de setmana de la cursa de Lluís Barrera amb aquesta cursa que organitza l'Ajuntament. I llavors, bueno, el que vam creure oportú és intentar ajuntar aquestes curses i fer un cap de setmana esportiu, ja que les curses són de tipologia diferent i no se solapen. I a partir doncs, d'aquí valorar si l'any que ve doncs, ho mirem de potenciar i seguir així. No? La cursa d'orientació Lluís Barrera és la 12a edició. Som la cursa d'orientació que més anys porta el Penedès fent-se de forma consecutiva. És el dia 26 de maig. I les inscripcions estan ja obertes, també hi ha possibilitat d'inscriure's el mateix dia. Com sempre, hi haurà servei de guarderia a Cal Noinoi, que és des d'on surt la cursa, dutxes a l'escola Estalella.
Com escoltàvem, les inscripcions ja estan obertes, es poden fer al web cursaorientacionlluisbarrera.blogspot.com i també es podran fer el mateix dia. Per tant, facilitats màximes per tots aquells i aquelles que us vulgueu apuntar a aquesta cursa. I hi ha dues modalitats, com s'ha comentat, la cursa llarga i també la cursa familiar de menor distància. Però sobretot, abans d'entrar en més detall, saber què és una cursa d'orientació. Ens ho explicava un altre dels membres de l'organització d'aquesta cursa, en Lluís Padró.
Una cursa d'orientació és una cursa on inicialment s'entrega en el moment de la sortida una targeta de control i un mapa, i amb aquest mapa s'ha d'intentar trobar el màxim nombre de fites, que bueno, cadascuna pot puntuar diferent, amb el menor temps possible i fer el màxim de punts. Llavors, nosaltres tenim dues modalitats, tenim una cursa llarga, i aquesta és competitiva, i una altra que és familiar, infantil, que és perquè puguin gaudir-ho totes les famílies.
Un Lluís Padró que també doncs, aprofitava per explicar la mecànica, el funcionament d'aquesta cursa, especialment diferenciant en les dues modalitats. La llarga, una miqueta més exigent per gent que doncs, busca aquest esforç màxim, també d'un recorregut que li pot permetre gaudir de major part del territori, paisatges més diferents, i la familiar que transcorre pel centre de Vilafranca. L'escoltem.
Llavors, la cursa llarga, aquest any comptarà una vintena de fites, que tindrem amagades per aquí al territori, pel Penedès, perquè també tant la gent d'aquí al Penedès com la gent que venen de fora puguin conèixer tot l'entorn que tenim, que és una passada. I el que comentàvem, per realitzar aquesta cursa hi ha 2 hores i mitja per poder-ho fer sense penalitzar i a partir d'aquí intentar fer el màxim nombre de punts dins d'aquest temps. Llavors, pel que fa a la cursa familiar, a diferència de moltes curses d'aquest estil, la diferència que tenim és que hi haurà 9 fites, també mapes, igual com amb la llarga, però a cada fita hi haurà uns monitors que dinamitzaran unes proves, on les famílies hauran de superar aquestes proves per poder passar a la següent fita.
I finalment, també, doncs, animava el Lluís Padró a apuntar-se a tothom que estigui més o menys interessat en aquesta cursa d'orientació i també una mica explicant els motius perquè és especial aquesta Lluís Barrera.
Nosaltres sempre hem cregut que és una bona manera de fer esport sense adonar-nos-en, no? Els més mandrosos sempre tenen l'excusa d'anar corrent d'una fita a l'altra. I a més, la gràcia que veiem nosaltres és que, com a mínim amb la cursa llarga, hi ha la possibilitat de que qualsevol participant pugui disfrutar-ho. No? Els més professionals, els esportistes d'èlit, poden arribar a fer 20 i pico quilòmetres a dins del temps, i qui vulgui anar a passejar doncs, pel Penedès i anar a passar un matí entretingut, doncs no cal que faci tants quilòmetres i que pugui disfrutar d'un matí amb els companys de caminar i de córrer.
Doncs com hem dit, inscripcions ja obertes tant per la Trail Running Koniungo com també la cursa d'orientació Lluís Barrera. Apuntar també que aquest últim cap de setmana de maig, en què tindran lloc aquestes dues proves, també es farà la Gravel Penedès, que serà presentada en les properes setmanes, i també aquells dies per tots i totes les que participin en aquests esdeveniments podran gaudir d'una àrea d'estacionament que s'habilitarà per vehicles camper a la mateixa zona esportiva. Es faran descomptes a l'alberg de Vilafranca i també hi haurà una zona d'acampada. I a més, qui no tingui tenda de campanya, doncs se li facilitarà gràcies a un acord amb una marca anomenada Baude, i tot plegat doncs està adreçat als participants en qualsevol de les 3 proves, tant la Koniungo com la Gravel com la cursa Lluís Barrera. Passen 3 minuts de 3:15 del migdia, fem una pausa i tornem tot seguit.
Del 26 al 28 d'abril, Beer Life, la festa de la cervesa mediterrània a Vilanova i la Geltrú, Espai La Daurada. Maridatges gastronòmics i tastos de cerveses davant del mar, activitats per tota la família i els concerts de búhos, Stay Homes, Chambao, Mojinos Escocios, Seguridad Social i molts més artistes. Entrada gratuïta. Més info a beerlife.es. Patrocinadors oficials Estrella Damm, La Daurada i Frankfurt el Sortidor.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Tornem en directe, entrem en els últims 10 minuts de programa, passen 4 minuts de 2:15. Dèiem a la introducció que avui parlaríem de futbol, repassaríem la jornada darrera, la que ens va deixar el cap de setmana últim, i així ho farem. I comencem pel grup 5 de Tercera Federació, ahir ja ho vam comentar, els diferents espais esportius d'aquesta casa, el Punts i Gols, a Penedès Televisió vau poder gaudir de les millors imatges de l'empat a 0 entre Vilafranca i Badalona. Avui, a partir de 4:45 de la tarda, resum de mitja hora d'aquest partit. També ahir a Ràdio Vilafranca, anàlisi de la jornada a l'Esports 21, com sempre, com cada inici de setmana. I una jornada doncs, que a grans trets no va deixar. Força canvis a la zona baixa de la classificació, el Vilafranca pujava una posició, s'apropa un puntet més a la permanència, que ara mateix té a 4 punts, és la que marca el Sant Cristòbal, tot i que l'objectiu principal hauria de ser quedar 5è per la cua, això sí que està una miqueta més lluny, ara a 6 punts, ho marca el Mollerussa, i el Vilafranca que necessita guanyar el més aviat possible. En les últimes 10 jornades només una victòria, i per tant ja cada vegada queda menys temps. Queden 5 jornades pel final i la situació doncs és la que és. El Vilafranca ara mateix baixaria a la Lliga Elite. Empatava 0 el Vilafranca contra el Badalona. Bon resultat, tenint en compte que és l'actual quart classificat, però que no li serveix de res als alpenadesencs. Anem a escoltar l'anàlisi que feia el tècnic del Vilafranca, en aquest cas l'ajudant de David Vilajoana, Carles Moya.
No ha estat possible. Un altre empat aquí a casa, davant d'un Badalona que, home, portava una bona ratxa positiva de resultats, és quart a la classificació. S'esperava doncs, un Badalona que donaria molta feina, però podíem dir que la primera part el Vilafranca ha dominat, crec jo, que ha dominat. Ha tingut molt bona actitud, molt bon treball dels teus homes i l'únic que falta, evidentment, que és el gol.
Sí, la veritat és que aquesta setmana havíem preparat una petita variant. Crec que ens ha sortit molt bé la primera part. Estàvem dintre del que cap dominant, els teníem ells enfonsats a la seva àrea. Hem creat 3-4 ocasions clares, però clar, si no les materialitzes, la veritat és que és molt difícil guanyar partits així.
Ens ha sorprès l'alineació amb jugadors que habitualment estan a l'11, com el Genís Cargol, també el David Toro o Pedro Bilbao, però que el treball de Quadres, que ja ha sortit de la seva posició en la qual estava jugant a última hora de lateral, i també la Cadena, doncs, que han fet un molt bon partit, crec.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, és una demostració de que nosaltres creiem en tots, val? Nosaltres que busquem pels partits pues, la gent més adequada o per el que volem treballar. A partir d'aquí, cadascú que aprofiti les seves oportunitats, vull dir, però no ens està donant de moment.
Com està el vestuari? Perquè a més una altra baixa, no sabem quin és l'alcanç de la lesió d'Eric Via, però s'ha tingut que deixar terreny de joc per culpa d'una lesió al turmell. Com està el vestuari? Perquè queden 5 jornades, són 15 punts, sí que és veritat que encara hi ha marge, però vaja, com veu l'equip? Està enfonsat, els jugadors estan...
Home, ara mateix sí, la nostra feina és a partir de dimarts pues, tornar a preparar amb les màximes garanties el pròxim partit. Sí que és veritat que la lesió d'Eric ens trastoca una mica, perquè Eric ens dona una experiència, un saber estar en el camp, que a part hem tingut que posar llerà i acaba canviada. És un problema que està en les lesions. Gent estem al límit, val? Estem al límit, però amb això tinc que felicitar els nanos que són molt professionals, ho estan intentant donar tot. Tenim jugadors que aquesta setmana no han pogut entrenar i han jugat els 90 minuts, val? Contra això no tenim cap queixa. Sí que és veritat que ens falta aquesta mica de sort, vull dir, que ens dongui, que la moneda caigui de cara.
I sobretot ens falta el gol.
Doncs li falta gol al Vilafranca, entre d'altres coses també algun que altre punt més per pujar una miqueta la classificació. Aquest diumenge a les 12 el Vilafranca visita el Castelldefels, últim classificat. Els penedesencs, dues posicions per sobre. I repetim, a 4 de la permanència que marca el Sant Cristóbal, tot i que l'objectiu clar seria quedar 5è per la cua per escapar dels descensos compensats que molt probablement es produeixin des de la segona federació, ja que ara dos equips baixarien d'aquesta categoria, Manresa i Cerdanyola. Seguim amb més futbol a la primera catalana aquest cap de setmana. Parlar d'una dura derrota de l'Atlètic Vilafranca per 0-3 davant l'Atlètic Sant Just. Venien els vilafranquins de guanyar la setmana passada per 0-3, mateix resultat a la seva visita al Vilanova, el líder del grup 3 de primera catalana, un grup que a la lluita per la primera posició s'ha compactat moltíssim. Els Atlètics, en principi, fora de perill, amb la permanència molt a tocar, que van caure a casa davant l'actual segon classificat. Escoltem el tècnic Partiatsara.
Sí. Ja tenia clar que era un molt bon equip. La primera volta ja a mi em va agradar com vam jugar contra ells. També ens van generar molts problemes. i és un equip que té moltes opcions, amb curt, amb llarg, és bon equip, no? I bueno, doncs sabíem que ens costaria, el que passa que bueno, nosaltres també avui no hem estat, si la setmana passada és el maco del futbol, aquesta setmana és el no tan maco, no? Això vol dir que per molt bé que estigués una setmana, la següent has de tornar a començar de zero i si no és així, doncs ho pots pagar car.
Pot, aquest equip li té temps en cada campió de Lliga, eh?
Sí, sí, no, aquest equip està vol jo com a entrenador he anat parlant durant aquesta temporada una mica i és un equip que vol estar dalt, no? I avui ens ho deien, que ells venien aquí, tenien que guanyar, perquè bueno, creuen que el Vilanova li costarà, no? I llavors doncs, bueno, han sortit molt mentalitzats i nosaltres no hem sabut trobar solucions.
Doncs l'Atlètic, com hem dit, s'ha classificat amb 34 punts, lluny del descens, queden 5 jornades pel final, no caldria patir. Pels Atlètics, que sí que és veritat que han passat una lliga bastant dura i al final han aconseguit treure el cap. El grup 3 de segona catalana, important victòria del Moja per 1-2 al camp del Sant Vicenç dels Horts. No ha solucionat la seva papereta l'equip d'Olèrdola, que segueix penúltim amb 25 punts, però sí que s'acosta a la permanència, que això sí, ara ja té a 5 punts. Queden encara unes quantes jornades per davant, queden 8 concretament, queden partits, queda temps, però la ratxa de resultats del Moja, que ha estat molt complicada al llarg de la temporada, però encara té vida a la categoria. Anem ja al grup 13 de tercera catalana. Avui destaquem sobretot el derbi entre la Múnia i Sant Pere Molanta. Dos equips amb lligues bastant diferents. El Molanta tranquil, no perilla la seva presència a la categoria. La Múnia, en principi, tampoc, tot i que està més a prop del descens. Empataven els dos equips, salvava un punt in extremis Galindo per l'equip de Castellbí. Escoltem el tècnic del Molanta, Moja Lafaui.
Bueno, sumar sempre és positiu, no? I més fora de casa, en un camp com aquest d'aquí de la Munya, que és complicat, un rival intens, i la veritat que ens ha costat, hem tingut temps al partit bons i després temps al partit no tan bons, hem tingut les ocasions i al final, doncs, oi, doncs marxem amb un punt, que bueno, perdre sempre és menys zero, com li dic jo, però sumar un puntet doncs, no està malament. Te'n vas amb aquell gust de podem haver fet una mica més, les hem tingut per tenir-les, hem tingut ocasions clares, però al final, si per d'on estar, arribarà a aprofitar les seves.
I anem ara amb el tècnic local, amb el tècnic de la Múnia, Gerard Romeo.
Sí, ha sigut un partit molt intens, molt disputat, com ja era de preveure. El Molanta té una gran plantilla i ens ha competit molt bé durant els 90 minuts. Nosaltres, doncs, a la primera part sí que ens ha costat una miqueta més, també el dia, la calor, però la segona part hem sortit, jo crec, amb un puntet més, hem aconseguit tancar-los més, sobretot al tram final de partit, i bueno, ens ha faltat potser aquest puntet d'efectivitat per acabar-nos d'emportar.
Sí que semblava que amb el gol de l'empat el teu equip es venia a dalt, però el segon gol us ha fet mal tant de pressa, no?, el marcar el segon gol al conjunt del Molanta.
Sí, hem aconseguit l'empat, que era la consigna que teníem al sortir del descans, i als 5 minuts, 5-8 minuts, després d'empatar, quan l'equip més volcat estava i més dominador del partit era, amb una jugada d'estratègia en contra, amb un córner en contra, doncs et fan l'1-2 i sí, ens ha penalitzat.
Resultats molt ràpids del grup 13 de tercera, la Múnia 2, Molanta 2, Riu de Bitlles 6, Les Cabanyes 1, Olivella 1, Sitges B 1, Espirall 4, La Granada 2, Canyelles 1, Capellades 1, Fàtima 1, Can Cartró 0, Ribes 1, Piera 3 i Torrellenc 2, Penya Jove 0. Els equips de Copa, que serien l'Espirall, el Molanta, el Riu de Bitlles i el Can Cartró. A 3 té a la Múnia i a només un punt el Torrellenc. Lluitaran per aquesta última plaça. I el grup 25 de quarta, destacar els resultats. Ribes B 1, Riu de Bitlles 2, Martinenca 1, Gelida 2, Sant Sadurní 3, Quintinenc 0, Puigdalba 1, Base Vilanova 3, Sant Pau 5, Olivella B 2, Avinyonet 1, Monjos 5 i Atlètic Vilanova 0, Sant Cugat Sesgarrigues 0. Amb aquests marcadors, amb aquestes notícies, doncs acabem aquest repàs a la jornada, acabem aquest Esports 14 d'avui. Nosaltres tornarem demà dimecres per parlar de bàsquet, amb una jornada també amb moltes coses a comentar. Fins demà.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.